Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Les hipoteques s'encareixen per primer cop en 2 anys. La guerra ha propiciat la pujada de l'Euríbor, el principal indicador per als crèdits hipotecaris. Tanca aquest mes de març al 2,55%, 15 dècimes més que el març de l'any passat. Això farà que les hipoteques que s'hagin de revisar amb aquesta referència s'apugin d'uns 15 euros mensuals de mitjana, és a dir, que s'encariran uns 180 euros cada any. Els mercats del crèdit anticipen que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès oficials en la seva propera reunió a l'abril per frenar la inflació que pugui provocar la crisi energètica derivada de la guerra a l'Orient Mitjà. Més notícies, Miquel Jarque.
La factura del gas natural s'abaratirà malgrat la crisi energètica provocada per la guerra. Demà entraran en vigor els nous preus de la tarifa regulada, l'anomenada tarifa d'últim recurs, que el govern espanyol revisa cada 3 mesos i seran un 16% més barats de mitjana fins que acabi el juny. Això beneficiarà els més de 3 milions de consumidors que tenen contractada aquesta tarifa per cuinar, escalfar aigua o posar la calefacció i pels veïns amb calderes comunitàries. La rebaixa és fruit de les mesures que el govern espanyol ha anat prenent des de la guerra d'Ucraïna per evitar que l'encariment del gas natural als mercats internacionals es traslladi directament a la factura.
Doncs justament l'exèrcit d'Ucraïna ha tornat atacant les últimes hores al port d'Usluga, un dels punts d'exportació de petroli més importants de Rússia. És el 5è atac en 10 dies en aquesta part del mar Bàltic, a pocs quilòmetres d'Estònia. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ignora així la reclamació dels seus aliats que li han demanat que deixi d'atacar interessos petroliers russos perquè no pugin més els preus mundials del petroli. Avui, justament, se celebra una reunió informal de ministres europeus d'exteriors a Ucraïna.
A Catalunya, l'any passat es van diagnosticar prop de 7.000 casos de càncer de còlon. És el segon tumor més freqüent i preocupa la incidència entre la població menor de 50 anys, que els últims anys ha augmentat un 20% arreu del món. Avui és el Dia Mundial del Càncer Colorectal. I, de fet, a l'Hospital Vall d'Hebron ho han constatat des de la pandèmia. Ho explica la cap de la Unitat de Tumors Digestius, Elena Elez.
Sí, fa uns 10 anys veiem un pacient cada 3 mesos. Ara és un dia a dia. Cal dir, no?, que la Vall d'Hebron és un centre de referència i que sí que pot haver-hi un viatge en aquest sentit. És a dir, que ara és pràcticament setmanal, menors de 50 i fins i tot el que és més preocupant, no?, pacients per sota dels 40, que abans era anecdòtic.
El perquè d'aquest augment no té encara explicació clara. Se sap que en gent gran l'envelliment de la mucosa del colon hi està al darrere, però no se sap per què passa als adults joves. La dieta i l'estil de vida hi tenen a veure, però també s'estudia si les alteracions de la microbiota o les infeccions bacterianes hi poden estar implicades.
Treballs a correcuita a Torroella de Montgrí i l'Estartit, al Baix Empordà, per netejar les platges de les tones de branques i deixalles que ha arrossegat els últims temporals. Anem fins a Girona, Laia Claret.
Han hagut de netejar 2 vegades les platges de l'Estartit, sobretot a la Gola del Ter, de les restes arrossegades en els últims temporals. Però encara hi haurà feina per després de Setmana Santa, reconeix l'alcalde Jordi Colomí.
S'ha hagut de córrer moltíssim per tenir les platges en condicions, perquè quan ho teníem net d'una llevantada ens en venia una altra, no? I això ha sigut un no parar aquestes últimes setmanes. Per la Setmana Santa estan en condicions, però haurem de seguir treballant-hi després de Setmana Santa.
Els treballs no s'han acabat del tot i s'hi ha afegit l'endreça que s'ha hagut de fer per la ventada de diumenge. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
I als esports, Marcos García.
El porter del Barça, Joan García, entra a la llista de convocats de la selecció espanyola absoluta per al partit d'aquesta nit contra Egipte a l'RCD Stadium. Aquest amistós Espanya-Egipte comença a les 9. Avui també s'han de saber els noms de les últimes 6 seleccions que jugaran al Mundial d'aquest estiu. 4 sortiran de les finals de repesca de la zona europea amb aquests partits. Suècia, Polònia, amb els blaugrana Roni Bardaggi i Lewandowski. Bòsnia, Itàlia, Kosovo, Turquia i República Txeca, Dinamarca. A més, sortiran de les eliminatòries més enllà del continent europeu 2 equips. Bolívia, Iraq, serà un dels equips classificats, i també l'altra, República Democràtica del Congo, Jamaica, amb el jugador de l'Espanyol Charles Pickel a l'equip Àfrica. En futbol sala, el Barça visita a 8:15 del vespre la pista del Palma. És un partit pendent, 21a jornada de Lliga, i a la Lliga de Campions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta rep aquest vespre a 9:15 l'Olympiacos grec. És un partit de la tercera jornada de la lligueta de quarts de final.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Les 11 i 6 minuts. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. By a fountain, rock and horse people eat marshmallow pies. Carles Tamayo, com estàs? Bon dia.
Què tal? Dormit, la veritat.
Ha dormit, sí?
Sí, sí. Sense...
Això, dir-nos-ho nosaltres, que matinem molt, és més fotut, eh? Però,
no, bueno. Sí, sí. No, però, bueno, molt content d'estar aquí i de sortir una mica de l'oficina, perquè és que hi visc allà atrinxerat, pràcticament.
Sí, ara m'ho deies, eh? Allò, sí, sí. Amb feina fins les celles.
Sí, sí. No, no surto, no veig més gent que els companys de l'oficina. Sí. Aleshores, de cop veure cares noves, però s'agraeix.
La veritat. M'ha d'estar agraït molt que hagis vingut. Avui volem parlar d'un llibre, amb tu. Ho dic així sorprenent, perquè habitualment amb el Carles Tamayo es parlen de documentals, de reportatges en el format audiovisual, però d'un llibre no és gaire habitual parlar-ne amb tu.
No, i ja dic, jo estic molt content amb el resultat, però m'ha costat molt també, eh?
Sí, eh?
Sí, sí, però he descobert una nova forma de comunicar que en realitat desconeixia. Mm. Sí, sí que és veritat que escriure, sempre he anat escrivint i és algo que m'agrada, i té molts elements molt semblants a... O sigui, molta part de la feina és la mateixa que fem a nivell audiovisual, claro. Que és com estructurem la història, no? Com agafem tots elements de la realitat i els estructurem en una història narrativa que sigui coherent, que funcioni com funcionen històries de ficció. Aquesta part sí que és la mateixa i crec que, bueno, que ja estem més acostumats. Però, clar, la part per se de que tot sigui literari, com es escriuen els personatges, perquè jo normalment el que faig és et poso el plano i tu ja el veus qui està parlant, ja veus com parla. Clar, en aquest cas, a més m'ha agradat molt el tema de poder explicar com em sentia jo en cada moment, perquè els reportatges tu veus i t'imagines com estic sentint. Aleshores, el tema aquest de què estava passant pel meu cap quan estava infiltrat dintre aquestes sectes, que ara parlarem, no?
Sí, a mi tant.
I sobretot també una cosa que la raó principal per la que ho vaig fer va ser perquè quan es parla de sectes, moltes vegades hi ha aquesta cosa que em pregunta molt la gent, que és en plan, com algú pot acabar creient aquestes coses tan rares? Com algú acaba aquí? I en els reportatges em donava la sensació que com tot hi havia entrevistes i tal, com que eren molt, molt curtes, lo típic de que fas un reportatge a 20 minuts, no pot haver-hi més de 2 minuts d'una entrevista d'un afectat i tal, perquè entren moltes coses, doncs també l'objectiu era que la gent visqués en primera persona aquest mateix procés de captació i d'introducció en una secta que viuen molts dels afectats. Aleshores, per això hi ha com diversos capítols en primera persona on ells expliquen com han acabat dintre.
Alguns d'ells que hi són, alguns d'ells que ja no hi són, sobretot, i que t'expliquen el procés o el clic, com diuen, alguns per sortir-ne, eh?
Clar, és que el procés és el més important. Ja dic que és la raó principal per la que he fet el llibre, eh? Clar, aquest camí és... per exemple, parlem de Terra Plana, que és com algo molt, molt boig i que moltes vegades hi ha molta gent que diu, hòstia, com algú pot acabar creient que la Terra és plana, si és algo loquíssim i tal? Pues, òbviament no és del dia a la mañana.
D'un dia per l'altre.
D'un dia per l'altre.
Sí.
és un procés molt, 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 molt lent i utilitzant unes tècniques psicològiques molt concretes, que en els llibres de les que anem desenvolupant, i això fa que de cop arriba una persona que tu coneixies i de cop veus que només et parla de la Terra plana i està convençudíssim i tal, i llavors et sorgeix aquesta pregunta, no? Com algú acaba creient coses tan rares? I llavors intento donar resposta, diguem, amb aquest llibre, en el que l'he escrit jo, però han col·laborat, o sigui, la Laura Merino, que apareix com a personatge, que és una psicòloga especialitzada en temes sectes, l'Eduardo Bada, que també és un psicòleg especialitzat en el tema, i al final sí que he intentat anar a, intentar ser molt rigorós, més enllà de la part d'aventura i d'entreteniment, que sempre tot el que fem té, no? I aquesta part en primera persona i tal, clar, la part divulgativa he intentat que estigui molt, molt currada amb molts professionals que han col·laborat.
De fet, la Laura Merino, en un dels capítols al final, fa una reflexió que em va cridar molt l'atenció, perquè és cert que en els anys 90 es parlava molt, 80-90, es parlava molt de les sectes. Jo recordo, de quan jo era més jovenet, i es deia, ui, ja has de vigilar, i es parlava de reprogramar sectes. Però és tot d'una, hi ha un parèntesi on no se'n parla, segurament és arran de l'aparició d'internet, no?, d'alguna manera, i ara, si se'n parla, bàsicament és per reportatges com els que fas tu, infiltrant-te.
Clar, el tema sectes és que hi ha sectes de molts
tipus. Tinc la sensació
tipus.
Que va haver-hi moments que feia molta por i que hi ha moments que no n'hem deixat de parlar durant molts anys fins ara.
Clar, el tema és segurament les sectes dels 80 i tal, segurament eren, doncs això, pel Mar de Troia, sectes religioses, i és el que normalment identifiquem com a secta. Però en realitat hem d'entendre que una secta no té a veure amb les creences rares que tingui el grup, etc. Simplement és un grup de persuasió coercitiva, no? Utilitzen unes tècniques de manipulació i es poden aplicar a grups religiosos, però ara, sobretot, amb l'auge de les xarxes socials, el que estem veient és que les mateixes tècniques que utilitzava un grup ultrareligiós l'està utilitzant un grup aparentment comercial on et ven que la solució a l'èxit, si vols ser ric i tal, i no et paren, no sé vosaltres, però no paren de sortir mi reels d'aquests d'Instagram amb missatges super tòxics, i et dic que utilitzen les mateixes tècniques que utilitzen les sectes. I també, doncs, aquí el llibre final, clar, jo no parlo d'un rotllo tan comercial que tenen pes a internet, però en aquest cas parlem de sectes New Age, que al final utilitza tot aquest ideari doncs, de la nova era i tal, que el que et ve a dir és doncs, que una mica et diu, bueno, tu vols un món millor, un món sense guerres i tal, i clar, tots diem, doncs sí, la veritat, tots volem un món millor. Doncs per accedir a aquest món millor has de fer una sèrie de coses que és del que s'aprofiten les sectes per... i s'utilitza una mica aquestes creences per enganyar-te. Una cosa molt important, que també intentem deixar molt clar en el llibre, és aquest tema de que el que la gent cregui és absolutament igual. Ah. Si algú creu amb la Virgen del Palmar de Troia i tal, són les seves creences i això és plenament respectable. El problema és que si ve una persona i utilitza aquestes creences per manipular-te, aquí està el problema, precisament. Si algú ve i et diu, hòstia, aquest déu amb el que tu creus, o aquesta ideari que tu, aquest imaginari de la nova era que tu tens, o el que sigui i tal, per tenir el Déu content, has de venir a mi i fer aquesta sèrie de sacrificar-te, donar-me els teus diners i
tal. O portar-me més gent.
Clar, la captació, que és una altra tècnica de les sectes, aquí és on entro lo preocupant.
Ara parlava el Carles Tamayo del Palmar de Troia. El Carles l'hem vist en diversos documentals, un d'ells sobre l'Església Palmariana, evidentment el documental d'Amazon ara en feia referència a Atrapar un monstre, però ara el que dèiem, ha tret aquest llibre, que es diu El Déu al·lucinogen, un any infiltrat en sectes, on et centres, ara ho deies, en aquestes sectes New Age, que bàsicament doncs és aquesta ideologia que una mica que ara comentaves, però que també passen pel consum de determinades substàncies, bàsicament l'ayahuasca.
Clar, aquí és un altre punt, un altre pilar fonamental del llibre. Hi ha el tema d'intentar explicar i que s'entengui molt bé com funcionen les sectes, i un altre és tota aquesta, també una part de la ideologia nova era que et barreja aquestes coses en plan de, tema pseudociències, que això ho estem veient molt, arrel del coronavirus hem vist també cada cop sortien molts oportunistes aprofitant-se de l'ocasió, de nou, un moment de vulnerabilitat que la gent s'aprofita per manipular-te i fer que acabis fent una cosa que no faries si t'estiguessin informant degudament. Aquí passa exactament el mateix, i t'explico una anècdota que passa en el primer capítol, que és una de les coses que em va impactar més, que és una senyora gran que jo vaig conèixer el primer dia i clar, jo anava preguntant com havia arribat a la gent ahir, a la gent allà, a més ja el propi sistema ja t'obliga a obrir-te emocionalment, a explicar les teves coses personals més íntimes i tal, i clar, una dona que em va dir que, es va explicar a tots que recentment s'havien mort els teus dos fills en un accident de cotxe. Clar, el gurú que hi havia allà, que ja va buscant quines són les vulnerabilitats del personal, aleshores li deia, ostres, amb la ayahuasca obriràs un canal que comunicaràs amb els teus fills i podràs parlar amb ells. Clar, al final la ayahuasca és una droga al·lucinògena i és pràcticament com somiar. Aleshores, segurament aquesta dona somiava amb els seus fills, òbviament, és una dona que necessita anar a teràpia i que ha passat un procés molt dolorós. Clar, de cop ve aquest oportunista i li diu, no, mira, que tu estàs parlant amb els teus fills, amb la qual gràcies a aquesta substància obres un nou portal i parles amb ells, doncs de cop hi ha un tio que està aprofitant de la vulnerabilitat d'aquesta dona, l'està enganyant, perquè segurament aquesta dona, si sapigués la veritat, que això no serveix de res, saps? Simplement és perjudicial per la salut, segurament no prendria aquesta substància. Igual que en aquesta dona hi havia molta gent en situacions diferents. Pues això, no? Que en realitat la ayahuasca o el bufalvarius o moltes altres drogues, que, perquè ja hi havia... una cosa que fem al primer capítol és el tema aquest de marcar molt el soroll del datàfon. Sí. Perquè em sembla molt curiós aquesta cosa.
Poses vengues el pip.
Sí, sí.
El
és tot molt místic i tot molt no sé què i tal, però bueno, mira, com si fos el tio donant-se les de metge, no? Plan, hòstia, mira, per aquesta cosa que m'expliques i tal, és millor el bufo o el varius o el cambó, 150 euros més, i amb el datàfon pip, saps? Vull dir, era un contrast curiós. I de nou, tot t'ho venen, perquè això segueix passant, sota pretextos terapèutics que són falsos, perquè òbviament no hi ha cap tipus d'evidència. Una cosa que em sembla molt curiós també és que de cop, intentant... Parlo de diversos grups en el llibre, no? Sí. Hi ha alguns d'ells que intenten tenir un rotllo com a aparement científic, inclús et posen com informes científics, no? S'està investigant pel tema del Parkinson, no sé què, amb la qual, que si tu prens... Mira, mira aquest paper científic. O sigui, si tens Parkinson, pren-t'ho, que t'anirà bé. Que el que fem nosaltres de cop, al llarg d'aquests anys, és, hòstia, doncs anem a buscar el doctor. Clar, el doctor que està investigant això. Sí, sí, clar, sí. El trobem, contactem amb ell, és un tio que porta 10 anys investigant, no la ayahuasca, la DMT, que és un component de la ayahuasca, i ell mateix diu, jo, després de veure, o sigui, què passa, jo no em prendria un xupito d'ayahuasca d'aquests que et donen, ni en broma.
Senzillament ho he estudiat i he arribat a unes hipòtesis
Estem treballant, i ojalà sí que serveixi, però de nou, si això algun dia s'implementa, no serà un xupito d'ayahuasca a les 3 de la matinada. Serà un component de la DMT en un entorn clínic molt concret, t'ho donaran de manera molt concreta i tal. Vull dir, no és aquesta cosa d'anar-te a un retiro espiritual a tomar por saco, a prendre xupitos d'ayahuasca. Saps? Vull dir, no funciona així. Però bueno.
En qualsevol cas, tu en el llibre expliques les investigacions una mica en aquesta línia, de parlar doncs, amb els experts, els que citen en aquests papers, parles amb persones, com dèiem ara, que hi han estat, però sobretot, que és una mica la marca de la casa teva, diguem-ne, t'infiltres, vas allà i crida molt l'atenció les tàctiques que tu expliques que fas per evitar prendre't segons què. Perquè, clar, són llocs on queden en aquests retirs per prendre ayahuasca o altres substàncies, unes substàncies que tu et donen, no? Clar. I tu t'expliques que, bueno, que arribes a assajar a casa abans d'anar-hi, com fer-ho per no prendre-t'ho, no? I per continuar gravant i per continuar veient i mirant tot el que està passant.
Sí, o sigui, jo estic molt en contra amb aquest tipus de contingut que s'està popularitzant o s'ha popularitzat molt, sobretot a YouTube i així, que és en plan, pues, un youtuber que se'n va a un retiro d'aquests i és com, me tomo ayahuasca i te cuento lo que pasa. El que fem no va d'això. No té absolutament res a veure. El tema és, la idea és entendre com funcionen aquestes tècniques de manipulació. I al final, les drogues al·lucinògenes, o sigui, posar-te en un estat alterat de la consciència és una tècnica de manipulació més. Per això tampoc ho volíem centrar molt amb el tema de, cuidao, aquesta gent...
La substància,
prena...
sí, clar.
Aquesta gent pren ayahuasca. És com si algú vol anar a prendre ayahuasca i a drogar-se, allà ell. El tema és que ha de ser plenament conscient del que està fent i ser conscient que això, si s'ho pren, no és, o sigui, no és bo per la salut, al contrari, pot induir a un brot psicòtic, el que sigui. Si tu estàs degudament informat, cap problema. El problema és que aquests grups, com el que et deia de la senyora Gran, utilitzen aquestes substàncies per com una tècnica més de manipulació. No? En aquest cas, altres sectes com el Palmar Troia, pues, té el control de la informació, l'aïllament, pues, això, animar-te a fer proselitisme i tal, i aquests grups, a més, tenen posar-te en un estat alterat de la consciència.
El Carles Tamany ho explica tot això en aquest llibre, en el Déu al·lucinogen, on, per exemple, aquesta part de la vulnerabilitat, de l'aprofitament de les vulnerabilitats, és segurament la part més fotuda de veure en primera persona com t'ho has trobat tu, o de la gent que t'ho ha explicat. N'hi ha un dels que han passat per una d'aquestes agrupacions, el Christian, que et diu, sí, jo vaig veure gent que allà no hi havia de ser. Gent que tenia brots psicòtics, gent que tenia reaccions molt extremes al que s'acabava de prendre, però ja havien pagat. Ja estaven allà.
Sí, això m'ho deien tots, eh? Que el tema és que és molt dur, realment, perquè, per exemple, aquest noi és o sigui, al final és això, són captats que es converteixen en captadors.
En reclutadors.
Clar, sí. Aleshores, arriba un moment que tu, quan t'adones que tot això, doncs, al final, si és una secta, un grup de processó coercitiva, com vulguis dir-li, i surts, clar, primer, el procés de sortir ja és molt complicat. Però una vegada surts, tu també et sents molt culpable per tota la gent que tu has fet que entri en aquest grup, que segurament seran familiars, amics i tal, segurament alguns segueixen dintre, i després totes les coses que tu has fet dintre perquè pensaves que era bo per ells. Si tu tens un gurú i, a més, t'han convençut ja que donar ayahuasca i totes aquestes drogues i tal, i a més cobrar no sé què i tal, tot això va bé per la salut, clar, de cop quan tu t'adones que això no era així, és com, hòstia, jo això ho he estat fent durant molt de temps. I ara penso que tota aquesta gent... Clar, imagina't, la dona gran, tornem a ella, sí. És com, hòstia, de cop, el gurú que hi havia ja no era el gurú suprem, diguem. Era una persona que, des del meu punt de vista, també estava enganyada, manipulada, doncs, hòstia, quan aquesta persona sortia, joder, jo aquesta dona que va venir, que se li havien mort els dos fills, jo la vaig animar a quedar-se allà, a prendre més ayahuasca i tal, perquè jo realment pensava que això era bo. Mm. Saps? Aleshores, és que és realment molt, molt dur, aquest procés.
Tu hi penses molt, això que deies, que el llibre t'ha afavorit, d'alguna manera, fer una reflexió més, segurament més pausada sobre tot el que està fent, a diferència dels documentals, però tu hi penses molt, amb la gent que havies conegut, que has conegut en aquestes infiltracions, i gent que hi continua sent.
Sí, perquè és algo que realment em sap molt greu. O sigui, a mi m'ha passat molt, des que he començat a fer reportatges sobre temes sectes, em passa molt que m'arriben missatges de gent, en plan, ostres, el meu germà, o el meu fill, o el meu amic, s'ha posat una secta, a veure si pots infiltrar per intentar-lo treure i tal. Clar, això no passa mai així. Mm. I és tot el contrari. Hi ha un capítol del que estic molt orgullós en el llibre, que es diu Soc un traïdor. Mm. I en aquest capítol, precisament, reflexiono sobre tot això. Fins a quin punt és positiu o negatiu el que estic fent. Perquè jo sí que estic molt a favor amb el tema aquest de divulgar. Al final, amb el tema de la ayahuasca, quan jo mirava per internet només hi havia missatges de gent fent apologia de la ayahuasca i emetent desinformació i tal per interessos propis i tal, i no hi havia contingut una mica crític amb tot això i que anés realment a investigar com funcionaven aquests grups. Però clar, en el moment en què jo m'infiltro en un grup on una de les tècniques que utilitzen, com et deia, és l'aïllament, amb la qual és aquest rotllo de el món exterior és hostil, aneu amb cuidado perquè la gent de fora us vol el mal, aquí esteu bé, no, o sigui, allunyeu-vos de la gent que no estigui en el grup, no sé què. Clar, de cop s'infiltra un tio, grava coses en càmera oculta i tal, després surt, fa una sèrie de reportatges i treu un llibre. Clar, de cara a aquest gurú ho tenen molt més fàcil, o sigui, li he posat jo molt més fàcil per dir, veieu com el món exterior és hostil.
Està en contra nostra.
Clar, i jo a dintre he conegut gent, com és l'Andrea, que és un personatge, el nom és fals, però bueno, com li he posat en el llibre. Clar, jo l'he conegut en primera persona, he conegut també el seu entorn, he conegut fora la seva exparella ja, i és com, hòstia, òbviament m'agradaria que aquesta persona sortís. I no sé fins a quin punt jo realment, pel fet d'anar a parar de casualitat dintre el seu grup, li estic perjudicant més que una altra cosa, saps? Mm. Jo crec que, òbviament, sí que serveix això a nivell de prevenció. Molta gent que igual anava amb aquests grups enganyada perquè llegeix els seus portals a la web i pensa, ostres, mira tu, un grup mèdic que dona substància alternativa, anem a provar. Doncs clar, de cop, si llegeix el llibre o veu els reportatges, ja veurà que el que et venen no té res a veure amb el que passa després i que al final hi ha gent que ha acabat 20 anys fent el que no es pensava que faria al moment en què va entrar. Mm. I després hi ha gent també d'altres grups que potser no es noten tan atacats directament que ho llegeixen i diuen, hòstia, no havia vist que aquestes tècniques de percepció cognitiva que veig molt clares en aquest llibre també s'estan aplicant aquí, en aquest grup religiós, o una... No deixa ser una relació tòxica de parella, vull dir, hòstia, la meva parella també veig que segueix una mica aquests patrons, o el meu terapeuta, saps? Vull dir, perquè al final...
De fet, tu que ja n'has vist algunes quantes d'aquestes, ja t'has infiltrat algunes quantes d'aquestes sectes, hi ha algun moment que dius, pràcticament ho dius amb aquestes paraules, vista una, vistes totes, en el sentit de dir, les tàctiques són les mateixes i comencen des del principi, no? I llavors sempre juguen amb aquesta història, tu dius, que fins i tot et desplega en el judici, quan a tot criden a declarar, de dir, nosaltres no retenim a ningú. Podien marxar quan volguessin.
Clar, la frase aquesta de, aquí ningú posa una pistola al cap a ningú. Mm. I és com, ja, clar, no funciona així. O sigui, per exemple, al Mar de Troia sí que era molt visual que hi havia un mur, però sí. Segurament si algú s'acostava a la porta i l'obria, podia marxar. El problema no és aquest. El problema és que ja t'han convençut de que tu has d'estar allà. Per exemple, una de les històries que també explico precisament sobre el Palmar de Troia per entendre, que és la primera història que em va ajudar a entendre com funcionava exactament una secta. Quan vaig anar a l'església de Palmariana, vaig conèixer ja també una dona de la qual jo ja coneixia la seva família de l'exterior, vale? Uh-huh. De fora de la secta, que havia sortit ja feia 20 anys i tal, que s'havien casat, que tenien fills i tal. I a més, aquesta família intentava tenir contacte amb la seva germana, no hi havia manera de contactar-la, els enviava cartes, no sé què i tal. El cas, parlo amb ella i li dic, ostres, clar, sense que no sapigués que jo coneixia la seva família de fora. Uh-huh. I li dic, ostres, i començo a treure el tema, no? Ostres, però tu tens família i així, bueno, ja fa 20-30 anys que no els veig i tal. I, ostres, però saps si tens nebots així? Diu, sí, bueno, algú m'ha arribat i tal, però no... Jo dic, però tu no trobes a faltar la teva família? Em diu, sí, moltíssim. Però clar, tu pensa que s'arriba, està a punt d'arribar a l'apocalipsis, tota la meva família ha marxat, jo sóc l'única que queda aquí, aleshores, ells se salvaran si jo em quedo aquí resant per ells. Clar, aleshores, és com aquesta dona l'han enganyat, l'han manipulat perquè pensi que s'acosta a un apocalipsi imminent i que l'única manera de salvar tota la seva família a la que ella estima moltíssim és un acte d'amor, pràcticament. Mm. El que estava fent aquesta dona és, m'haig quedat aquí resant perquè si no sé que les meves germanes i els meus nebots que no conec però moriran. Aleshores, clar, és com aquesta dona, així d'enganyada, pot prendre una decisió lliure, saps? Mm.
Hi ha una altra qüestió, també. Ho deies ara, en aquest procés, quan deies que el capítol aquest que dius soc un traïdor. Hi ha un moment del llibre que tu dius en tots aquests processos on m'he infiltrat no m'ha passat mai res greu, però en aquest llibre sí que descrius. Hi ha un moment que se t'acosta algú, ja veus que et mira de manera estranya, i se t'acosta i et diu, sé qui ets. En un d'aquests actes on tu estàs infiltrat.
Sí, això era algo que, per exemple, la Laura Merino o la Noelia Bru, que és la, la fundadora de FISE, que és un grup també de, un grup d'afectats de temes de sectes i tal, ja m'ho deien, de Carles, vés amb cuidador perquè tard o d'hora acabarà passant això. I aleshores sí que més o menys jo tenia pensat què fer o què dir, o etcètera. I a més també... cada vegada ho teníem una mica més professionalitzat, o sigui, ja arriba un moment que ja estic en contacte amb la Policia Nacional, hi ha moltes coses que ells ja tenen, o sigui, que tinc comunicació directa amb ells i els hi vaig passant, inclús em pregunten coses, igual que doncs, la Noelia també estat, i la Laura estaven tota l'estona informats de tot, també hi havia uns companys sempre fora per si, cas, per si passava alguna cosa, i clar, després doncs, al final amb ells vaig estar un any i pico, doncs, va arribar un dia que va passar. Va venir un home i doncs, em va dir, sé quién eres. I sí que m'havia passat el tema aquest de que jo m'havia ratllat moltes vegades pensant, m'han pillat. Perquè, clar, a l'inici, quan vaig començar fa 5 anys, doncs, a veure, si no és, seria estrany que em conegués perquè doncs, em coneixien a casa meva i ja està. Però, clar, arrel de fer doncs, això, un reportatge sobre el Palmar de Troia, després la secta comercial de Yam Academy, que també es va fer molt mediàtic, aleshores va sortir alguns mitjans de comunicació. Després va donar la casualitat que just va sortir una entrevista al País la setmana abans que anava en el lloc aquest. Clar, aleshores jo ja havia un moment que pensava és que ja no... obriran un dia el diari, em veuran, i efectivament va ser, jo crec que va ser el que va passar.
Però aquí, a més, és el moment un moment quasi de pel·lícula, en què has de marxar corrent, diguem-ne, no?
Sí,
pagues un cotxe fins spoiler. I tot. Sí. Bueno, si tu mateix, això tu, però vull dir, sí que és un moment d'una certa tensió, de dir,
jo he estat els moments aquí. Que m'he passat pitjor. Clar, és que, mira, l'altre dia vam fer la presentació del llibre aquí a la casa del llibre, i el meu avi, clar, se l'ha llegit, i el meu avi em va preguntar, Carles, tu no tens por que et parteixi... Això davant de tothom, eh? El meu avi aixeca la mà i diu, Carles, no tens por que et parteixin la cara?
Ve de família, això, de preguntes fotudes, eh?
Clar, jo vaig pensar, l'avi, no sé, té un contacte directe, m'ho pot preguntar en privat, però no, el mig diu, tu no tens por que et parteixin la cara? Perquè, clar, jo llegint el llibre, he passat una mica malament, no sé què, clar. I dic, hi ha molts moments, o sigui, jo intento tenir-ho tot molt controlat sempre, però sí que hi ha moments que crec que peco d'inconscient. I això m'ha passat en molts moments. Clar que mai m'ha passat res, excepte en aquest moment. Sí que és veritat que ja et dic, el moment que, aquest que em ve un home, em diu, sé quin eres, jo portava un discurs que intentava dir, però no m'entallava, no sé. Jo ja pensava, d'aquí s'ha de sortir d'alguna manera ràpid, perquè jo què sé aquesta gent que vol fer. El problema és, una gent radicalitzada, no sé exactament com poden actuar. Hi ha un moment en el llibre que poso a avaluar què hagués pogut passar, si m'atrapen. Potser no hagués passat res, potser sí, saps? Però dic, si no passés res violent, entre cometes, també em sembla molt més pervers. El tema aquest de, vinga, demana perdó, saps? És com...
No, és que, a més, arran de que tu publiques el llibre i els hi vinga i els hi envies a totes aquestes organitzacions, escolteu, soc tal, he fet aquesta investigació, publicaré això, tu publiques la resposta que t'envien, en alguns casos es veu molt clara aquesta resposta manipuladora, perquè alguns sí que t'amenacen amb demandes judicials, però...
Sí, han passat 3 anys, no?
Però et venen a dir, bueno, mira, escolta, doncs tu mateix, si t'equivoques d'aquesta manera, si no veus el món com nosaltres. En algun moment això et fa dubtar? En algun moment dius, potser sí que això no són tan dolents com jo pensava.
Jo dubto de tot de manera molt sistemàtica, eh? I de fet...
Benvingut al club.
No, sí, perquè el tema és... O sigui, tinc bastant síndrome de l'impostor en tot. Aleshores, per això també el tema de no és simplement la meva opinió. És la meva experiència molt, molt curta, que al final és el que fa de fil conductor, però diguem que el que jo visc és la primera capa en totes les sectes, que és el bombardeig d'amor. O sigui, jo tot el que visc és positiu. És gent que està a tope amb mi, que em fa sentir còmode i tal, perquè les sectes comencen així, si no la gent no entraria. Aleshores, jo visc la part bonica. Però diguem que a partir d'aquí jo parlo i tracto amb molts familiars, amb molts exmembres, però són molts professionals. I una cosa, precisament, parlant amb la Laura Merino, que la Laura em diu, és, Carles, això d'infiltrar-se en sectes realment és molt perillós, perquè aquesta gent és experta en captar, a convèncer el personal. Tu, igual, el rotllo New Age o el rotllo religiós del Palmar de Troia et queda molt llunyà a nivell de credo, però de cop toques amb una secta que ja està una mica fi als teus interessos, no sé què, o les teves inquietuds, i de cop et capten. I va passar un dia que jo estava en un grup, i no, i a més la Laura Merino em va dir, necessito que confies molt en mi, amb el tema aquest de, si jo veig que se te'n va una miqueta la pinça, que encara que tu no ho vegis, diguis fins aquí. Saps? Com si fos una relació tòxica de parella. El típic que tu veus que el teu amic o la teva amiga ha canviat una mica d'actituds, que la relació no és gaire bé i tal, però la persona des de dins no ho veu. I això ho havíem parlat amb la Laura. I va haver un dia que jo vaig anar amb la Laura i li dic, Laura, hòstia, he anat a aquell grup i tal, m'han fet fer unes redaccions i que m'han dit que s'havia d'aterrar 5 hores, jo les he fet en 30 minuts, tots van dir que sóc un crac i tal, i jo dient, potser sí que se'm dona superbé això d'escriure i tal, perquè, però jo com bastant genuí, no ho deia en broma, i clar, em ve la Laura i em diu, Carles, No t'has fixat que el que hem parlat moltes vegades i el que tu has dit, que sempre la porta d'entrada de les sectes és el bombardeig d'amor aquest. Òbviament ho estan fent amb tu i segurament si hagués escrit una merda, saps? Escriu, caca, en bucle, haguéssim dit, hòstia, que original, guapíssim. Segurament, saps? Aleshores el tema de, hòstia, doncs la veritat que no ho vaig veure venir, eh?
A més, hi ha reflexions interessants en el teu llibre, fins i tot des del punt de vista periodístic. El moment que cites un dels llibres clàssics, és el periodista i l'assassí, de la Janet Malcolm, en què hi ha aquesta reflexió...
Però no comparteixo molt, com pots comprovar. Sí.
No, és clar, però és habitual que hi hagi aquest debat a les aules de periodisme, dient, la Janet Malcolm diu, qualsevol periodista sap que el que fa és immoral. Per acostar-se a una persona,
sí, això sí, o sigui...
en tal de revelar una... Fins i tot, encara que revelis una cosa dolenta, tu t'estàs aprofitant d'alguna manera, o estàs mentint directament, sobretot quan fas de periodista infiltrat, com és el teu cas.
Sí, sí, o sigui, això a nivell... O sigui, és un debat molt interessant que he tingut moltes vegades i també per això està en el llibre i tampoc no tinc una resposta clara. Sí que el que diu la Janet Malcolm és aquesta cosa de... o sigui, el tema de... que hi ha com altres vies, potser... I el tema és, jo ho he reflexionat moltíssim i no he trobat aquestes altres vies. Clar, perquè precisament, no, un dels grups aquests m'ho diu al final, no? En el que, quan jo faig aquesta diligència informativa, em diuen, si haguessis vingut aquí sense infiltrar-te i preguntant les coses, te les haguéssim dit. Però clar, què passa quan contactes a aquesta gent com a periodista, que això ho hem vist en molts mitjans de comunicació, amb aquests mateixos grups? Clar, ells treuen totes les seves eines per captar persones, t'ensenyen el que tu ja vols veure, t'utilitzen com una eina més de captació i no t'ensenyen el que passa després. Clar, diu, vale, doncs anem a entrevistar exmembres. Jo faig això, però clar, moltes vegades també, sobretot a nivell judicial, tens l'opinió d'un amb l'opinió de l'altre. L'exmembre diu que ha passat tal, el grup diu, no, això és mentida, és un manipulador, diu això perquè en realitat està dolgut pel que ha passat, no sé què tal, s'inventen tot d'excuses, el que sigui, i al final dona la sensació que és l'opinió d'uns contra dels altres. I jo no he trobat una altra manera millor de fer-ho, perquè si pogués no infiltrar-me, pel que t'explicava abans de... També, sobretot, la línia ètica que em preocupava era a mi, era no sé fins a quin punt estic realment ajudant aquesta gent, o tot al contrari. Segurament, si hi hagués una possible alternativa, la faria. El tema és, per poder demostrar que els exmembres i els membres que estan allà captats no estan mentint, l'única manera que tinc jo de poder-ho demostrar és infiltrar-me. I hi ha un exemple molt clar que vam fer fa uns anys, que és un grup pseudoterapèutic que va sortir per Televisió Espanyola dient que el que ells feien bueno, una medicina alternativa de no sé què i tal, però que no es preocupessin, que ells tractaven el càncer, però que era algo complementari, però que ells en cap moment deien que curaven el càncer. I des del meu punt de vista, jo el que pensava és, aquesta gent té tota la pinta de que tu vas allà i et diuen que curen el càncer. Aleshores vam dir, bueno, doncs, clar, tu contactaves amb ells, parlaves amb gent que havia passat per la clínica i et deien, sí, allà a mi m'han dit que et curaven el càncer amb imants i no sé quines xorrades més... Clar, i és com, bueno, doncs, bueno, ens infiltrem nosaltres com dos pacients, jo i el Fernando, que és el meu company, com a dos pacients de... Bueno, com un, jo era el seu company i ell era el que tenia càncer i així, i efectivament arribem i el primer dia i ens diuen no hagas la quimio, aquí et curem el càncer i tal. Vull dir, més clar l'aigua, està gravant.
El que passa és que, clar, tota aquesta qüestió de la infiltració a tu se't va acabant, diguem, perquè tu ja ara comences a ser una persona molt coneguda.
Però no em preocupa tampoc, eh?
O sigui, ho continuaràs fent, eh?
No, perquè tampoc no era algú, si ja et dic, ha estat algú com bastant accidental, no era algú que jo volgués fer, simplement era això per curiositat, era com, bueno, pues, primer va començar lo del Palmar de Troia de manera molt accidental. A l'inici, quan parlo de com vaig conèixer el Palmar de Troia, era passejant amb uns amics per allà, sí, em diuen, hòstia, aquí una secta, jo, hòstia, no ho acabo d'entendre molt bé. Saps, vull dir, tot ha estat una miqueta així. Ara sí que em dona la sensació que, primer, que hi ha molts grups d'aquests que ja em conviden, amb el rotllo aquest de nosaltres no som una secta. Vine i mira, i això no fa falta anar infiltrat. I també estic tocant molts altres temes que no tenen absolutament res a veure amb sectes.
Clar.
Ara, pròximament, és part d'una altra cosa.
Sí, home, sí.
No,
sí,
però,
sí.
Clar, és que estem immersos en aquest tema. Ara, Televisió Espanyola, estrenarem la...
Ara hi tens programa, Televisió Espanyola.
Sí, Se nos ha ido de las manos. Sí. Però el primer capítol va sobre el sector immobiliari. I, a veure, té un punt secta important. Saps? Aleshores, és com... I he anat com... Hola, em dic que restarà jo, què tal? Saps? Vull dir, tampoc no ha hagut d'anar infiltrat. Però bueno, sí, és...
Amb la camisa de les sectes que dius o no, ja has anat al sector immobiliari. Hi ha un moment de llibre que dius, em poso la camisa i diu, ja és la camisa de les sectes.
Aquesta. La camisa blanca aquesta, és que és la casualitat que moltes em fan la de blanc.
A veure...
No, aquí, hòstia, igual en algun moment sí. No, clar, aquí em vaig disfressar d'inversió immobiliari.
Sí. Ah, molt bé.
No, a veure, però és que aquí no feia falta ni disfressar ni res, perquè el tema és, un youtuber, a més, jo tinc família a Andorra, la gent ja pensa que tinc jo una sèrie d'ideals. Soc youtuber, tinc família a Andorra, saps?
Jo sóc andorrà, o sigui, imagina't, ja ho... Sí.
D'on? Ja per curiositat.
Jo d'Escaldes, sempre he
sigut d'Escaldes. Tens família a Sant Julià.
Sí, a
veus. Però clar, bueno, ja no fa falta infiltrar-me, simplement els deia, no, home, soc youtuber i com família andorrana, era com, home, tu eres de los nuestros.
Carles Tamayo, mil gràcies.
Home, no, a tu, molt content.
El Déu al·lucinogen, un any infiltrat en sectes, és el llibre del Carles Tamayo. L'has de firmar per Sant Jordi, aquestes coses?
Sí, sí, sí.
Sí, eh?
M'he fet una mica especialet i he dit d'anar 4 hores només. És que el Sant Jordi és el meu dia preferit. Ah. I m'agrada estar amb la família, amb els amics...
I tot això.
Clar, i de cop em van dir, de 12 hores, i dic, home, no sé, anem, no, reflexionem això. I els dos he demanat 4, perquè més, sempre tinc molts plans per Sant Jordi, i és el dia que més m'agrada. Ja no... Però bueno, durant 4 hores ja estaré, si algú vol venir.
Mil gràcies, Carles.
A tu.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això mos pot salvar. Mos pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
Perquè estimem el que fem. I estimar és el més important.
Estimar és molt revolucionari. I ets la força que mos pot salvar.
I sabem celebrar els bons moments.
Padapam, el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. Uau!
I com diu l'escriptor Biel Mesquida... Visca la veu.
M'agrada molt la teva veu. M'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
Que bé.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La tarda dona molt de joc.
Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emportes sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició Concert Econòmic de l'artista, comissari i músic Oyer Echeverría. Una mostra que investiga fins a quin punt hi ha connexions entre la fluctuació dels diners i la conformació del sentit. Fins al 28 de juny a la Virreina, Centre de la Imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 2 d'abril, l'edició de Pasqua del Festival Peralada s'inaugura amb l'oratori barroc Cristo Condenato d'Antonio Caldara. Una obra profunda i commovedora a càrrec de l'orquestra Vespres d'Arnadí, dirigida per Dani Espasa, i amb la participació de les grans veus d'Anna Quintans, Montserrat Seró, Josep Ramon Oliver i el cor Francesc Valls. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Canviaran els temps. Hi haurà altra gent.
una bachateta, no?
Sí. Què és això, Sud-amèrica?
Ui, la bachata.
Miralles, com estàs?
Molt bé, bon dia.
És
Manlleu, és Manlleu, això.
Armínia, vols ballar?
Armínia, has estat a Manlleu?
Vols ballar? Vols que t'arrambi?
Portaràs uns frijoles?
De Manlleu, els fan molt bons.
Jo l'altre dia hi vaig anar a Manlleu.
Ah, sí?
I vaig esmorzar a Cal Batlle.
Doncs segur, segur, que aquest que sentiu...
Com a anècdota...
És recomanat, Cal Batlle?
Sí, sí, totalment.
Esmorzar a Forquilla?
Sí, sí, això ho vaig anar a fer.
Hòstia, podem saber el que et vas posar entre pit i espatlla?
Galtes guisades, galtes a la brasa...
Carai!
Mira!
Ada! Galtetes...
Sopa de galtes...
Alguna cosa per tirar avall, i què fas?
Sí. Bona, bona falta.
Gelat de galta.
Segur que ho coneix, en Guillem Roma, Cal Batlle. Segur que en Guillem hi ha alguna vegada. En Guillem és de Manlleu, tot i que resideix a Barcelona fa uns anys. I dir-vos que acaba de publicar un disc que es diu... com es diu? Ritual d'expropiació, on crida ell a fer les coses en comunitat i deixar l'individualisme, el narcisisme a banda. I aquesta cançó, ja ho sentiu, és una bachata, que es diu M'encantaria, i forma part d'aquest disc i d'un espectacle que ens ha dit en Guillem, i de fet ens ho confirmarà aquest dijous.
Sí.
A Pausa, entre 2 i 3, a ICAT. Aquest dijous en Guillem ens confirmarà que això és un disc, però també és un espectacle de dansa i de text. Hem girat una mica el ritual musical que té ell. Si voleu, em passo una hora parlant d'ell i fent promo del meu programa.
No, bueno,
jo no tinc cap problema.
Vinga. Albert, mil gràcies.
A tu,
25.000 gràcies, Albert.
Sí. Cruel. Sí. Deixa'm passar-hi
bon
una.
Bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
La NASA ja ha activat formalment el compte enrere.
Demà fem festa, sí senyor.
Perquè s'enlaidi la missió Artemis 2.
Cada dia no, però avui sí.
Que suposarà la tornada d'astronautes a la Lluna.
Estic preparat. Una pastilla per no vomitar i a volar. Posaré el quiosc a la Lluna i a vendre diaris i s'ha acabat. I ala, adéu. Mare meva.
Temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Dona Vinyamata, Xavi Espinosa. Bon dia!
Bon dia, Frederic Maco.
Bon dia, Armínia, bon dia.
Com t'he portat uns regals.
Ai, moltes gràcies.
Tenen un puntet de nis,
sí.
Com tu.
Moltes gràcies.
Que també tens un puntet.
Sisplau, Armínia, va. Recordeu que des de ja mateix podeu trucar al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, no aquest, sí, no aquest sinó no. L'altre. Aquest divendres, que és divendres sant, no farem concurs, però podeu guanyar els mateixos diners, fins a 200 sí, euros, sí, no, i una sí. Magnífica cantimplora del 3CAT que guanyareu si encerteu la primera de les dues preguntes que té preparades el Joel Díaz.
Sí, sí,
efectivament,
sí, sí,
Freddy.
Sí, sí, sí,
i dit això, Joan, quins temes tenim pendents?
Doncs força temes pendents tenim, Hem d'abordar en aquest segon dia tonto de la setmana, com, per exemple, el nou conflicte que s'ha generat entre els Estats Units i el govern de l'estat espanyol.
A mi el que m'agradaria,
estava parlant jo.
M'agradaria que el Joan expliqués bé una
veure,
cosa...
Per començar, quin Joan?
Qui és el Joan?
Ell.
Quin Joan?
Ell.
En Joel.
Ah, Joel. Joel Díaz.
Bueno, aquest dematí sí. Ha dit una cosa del peix aquest, el salmó.
Sí, és veritat, el seu comentari, sí.
A mi no m'ha agradat, Fred.
Què dit?
No,
ha dit que el pinten de color d'aranja.
No, Emilia, per al·lusions, jo no he dit que els pintin.
Has dit que el salmó
la meva,
de
la meva editorial.
No sé sí. A la meva...
No, calla, home.
De les tribus.
Bueno, ningú dit res de l'Àfrica, de les tribus.
No, no he dit ni que els pintin, ni molt menys que aquests salmons siguin de l'Àfrica. He dit salmons salvatges, i tu, per algun aquests, motiu associes aquestes dues coses.
Que aquests són taronja natural, però sí. Són bons que venen a la sirena, els penten.
Aviam, jo, per començar, evidentment, no he anomenat cap marca comercial a la meva editorial diària, que la podeu sentir de dilluns a divendres a 6:45 aproximadament.
Una mica abans dels 6:45.
Tot i que la meva no la treuen separada com la del de Déu, per algun motiu. El de Déu sí que té un apartadet amb les seves editorials, jo no. Si algun dia algú volgués mirar per què està passant això, que el de Déu és més que jo, o qualsevol cosa. En tot cas, jo no he dit que els pintin.
El de Déu m'encanta.
Bueno, clar.
Sí, el de Déu,
el de Déu sí que
té
una sorpresa.
Sí, sí. Per això li deuen fer amb ell la capsuleta i a mi no. No ho sé.
La capsuleta, és a dir, tu no deies que els pintin.
Que jo no he dit que els pintin.
Ah, mira. Home, Ferran Adrià, és la persona que calia. Benvingut, Ferran.
No. Del salmó.
Sí.
Valmó.
Com?
Què?
No. Lo que el bull...
Sí.
La Gala Montjuïc.
Sí. La Gala Montjuïc,
de la ramificació del Juli Soler, del meu germà i tal, de la ramificació de la Sifactòria. Vale? era gris.
Exacte, això és el que volia dir. Gràcies, Ferran Adrià. Que la carn del salmó de piscifactoria, el que és de granja, en el seu estat natural, la carn és d'un color grisós.
Sí.
Val.
Et gris.
Bueno,
val,
eh?
No,
sí, és el que acaba de dir, sí. Ferran.
Vam pensar... Bueno, i si li donem una cosa per menjar perquè la carneta se fiqui de color salmó.
Exacte.
Vam donar ganchitos.
Sí, vau alimentar els salmons de piscifactoria amb ganchitos perquè es posés de color taronjola.
Però què passa? Bueno, què passa?
Què passa?
Agafa un gust una mica raro, com de queso cabocado, i després vam provar amb les mandarines.
Ja, però un salmó amb gust de mandarina tampoc... A veure, el que jo he llegit, Ferran, si em permets, que sense ser jo un geni com tu, és que se li dona una mena de pinso al salmó de piscifactoria perquè la carn acabi agafant aquest color ataronjat que només és propi del salmó salvatge, perquè menja krill i totes aquestes coses.
Menja què?
Krill.
És bé que no van copiar nosaltres. Però sí, si el salmó és taronja, ¿vale? Sí. És perquè nosaltres hem de fer el bull.
Molt bé.
I després una altra cosa.
Sí.
Sabíeu que 10 de cada 6 restaurants tanquen abans de fer 5 pressupostos a l'any?
Jo li donaria una volta a aquesta dada que has donat perquè no acaba de quadrar.
He de dir una cosa que ara m'informa la Vanessa Carrión, que ens ha escrit un biòleg.
Un salmó.
I diu, aquest matí s'ha donat una informació equivocada sobre el salmó que no és salvatge. S'ha dit que el seu color taronja és degut a una injecció de colorant. No és correcte i és important corregir-ho.
No, ho estic corregint ara mateix.
Ara
estic
això. Ara és del pinso.
És la
vergonya
d'aquesta
rata. Has dit que és la
polla. Doctor Joaquim Gutiérrez.
Senyor doctor Gutiérrez. Sí, diu que tota la raó. Jo això ho he tret d'una pàgina que es diu Curiosidades de Animales.
Curiosidades.
I mira, m'he deixat portar per lo fàcil que era aquesta informació.
Per tant, no és colorant, és pinso.
És el pinso que intenta imitar el que produeix els crustacis i el krill que mengen els salvatges.
Quan estan en llibertat, produeixen això naturalment.
En cap cas els injecten res, per l'amor de Déu.
Això és el que t'he explicat jo a la redacció.
Tu des... Com que la redacció?
De veritat,
que queden abans, no ho sabia.
Vergonya.
No ho sabia, Armínia, que quedes abans. Bueno, gràcies al doctor Joaquim Gutiérrez, que ens ha fet arribar aquest missatge.
El doctor Joaquim Gutiérrez, anem de veure si existeix.
Si existeix, també.
Perquè pot ser perfectament Ricardo III.
Sí, senyor.
Sí. Això també podria ser. Això també podria ser. Va, avancem. Més temes, Joan.
Màmero. Per què el Bernat de Déu...
Calli, Armínia.
Armínia.
Màmero, entre els pares dels alumnes catalans, perquè s'ha acabat el segon trimestre del curs i han rebut les notes dels seus fills, però pelades, és a dir, sense comentaris personalitzats.
I això s'ha interpretat com una mesura de pressió dels professors que es queixen perquè tenen un excés de burocràcia.
És que per què penses que estic de baixa, jo? Per què penses que estic de baixa?
Home, Sergi, no ho sé, perquè tu portes de baixa des que et conec, ja fa gairebé 2 anys.
Perquè em va sortir salut mental al braç. Fins al colze.
Fins al colze de salut mental que tenies.
Però escolta, tu
com a professor, calla. Tu com a professor estaves al corrent.
Avui el Joan ja està.
És que va parlant tota l'estona i el vaig sentint de fons i no em puc sentir ni jo.
Estàs molt cremat.
Tot el tríceps ple de salut.
Necessites vacances, tio?
Sí, aquesta barba és de demana vacances.
Sergi, escolta'm, tu estaves al corrent d'aquesta estratègia dels professors per fer visible el seu malestar pel volum de feina que han de fer? És una pregunta molt senzilla.
Va, Sergi. A veure si cagaràs a sobre de tant de pensar.
Em pots repetir la pregunta?
Que si estaves al cas d'això que fan alguns professors de no afegir comentaris personalitzats a les notes com a mesura de protesta.
Sí.
Vale.
Què?
Què?
Sí, fa temps que ho estàvem preparant en secret.
Ah.
Per exemple, abans ficaves matemàtiques, satisfactori, i després afegies un comentari en plan el Guiu, o l'Ot, o l'Iu,
o el Bruce,
o el Bru, o el Jan,
o el Roc,
o el Roc,
o la Lia,
o la Lia,
o la Lua...
Bueno, però no passem llista.
Pues el Guiu s'hi fixa bastant, però té sort que existeixin les calculadores, perquè quan sigui gran no es guanyarà la vida.
Aquests eren els comentaris que...
Precisament amb els números, perquè, clar... No he acabat el comentari.
Perdona, Sergi.
No es guanyarà la vida precisament amb els números perquè se'l veu bastant tontet.
Home.
Que si un dia veu un programa de xifres i lletres, li pot venir un ictus.
Aquest és això és el comentari que tu posaves a les notes.
Ara, i que ara ja no poseu.
Bueno,
en protesta.
Bueno, clar, és que no, perquè mira, ara, per exemple, recordo la... no sé, Yanira.
La Yanira, sí.
Vale?
Sí.
Català.
Sí, català.
I fiques un satisfactori i després els comentaris dius per agenda. Mira, coma. Viendo cómo habla tu hija el catalán, se lo escribo en castellano porque si no, no te vas a enterar de nada.
Es que no, Sergi.
Dile a tu hija que un día ponga en la tele una cosa que se llama TV3CAT. A ver si se le pega algo.
Sergi, per l'amor de Déu, anda. Professor, tu no pots posar aquesta mena de comentaris a les notes. No.
Pues aquest tipus de comentaris ajudaven molt als alumnes i a les famílies per orientar els nens.
Sí.
Pues si no ens paga més la Generalitat... Pues no els farem mai més. Si segueixen sense pagar-nos més perquè no volen el bé de l'alumne, vale, el trimestre que ve, vale, pues igual no ficarem ni la nota.
Home, no podeu...
No,
hi ha línies vermelles, Sergi.
Jo em pensava que ja no posàveu de nota.
Enviarem el boleto de les notes i ficarà matemàtiques, 2 punts. No sé. Potser bé, potser malament.
Potser malament.
Per generar com aquesta incertidumbre, no?
Incertidumbre, sí.
I a veure si pues, d'aquesta manera ens paguen més.
Yeah. Què?
Que el nostre objectiu no és en cap cas que ens paguin més.
És literalment el vostre objectiu.
No, és el bé dels alumnes.
Exacte, el bé dels alumnes.
Gràcies, Sergi.
Si em permeteu, estem presenciant una corba descendent cada cop més pronunciada en les tasques del professorat.
Irene Rigau, exconsellera d'Educació, bon dia.
I senyoreta.
Quina anàlisi fa d'aquesta situació amb les notes, els comentaris personalitzats?
L'anàlisi que faig és que els mestres d'avui en dia són... una colla de mandrollos, ganduls, hidròpols... Que si ens despistem, aviat no vindran ni a les aules.
Jo no crec que arribem a aquest punt amb els mestres.
Ui, hòstia, t'ha tirat verí.
Senyoret Díaz,
digui.
Deixin a fumar porros.
Escolti, senyora...
I aixequi la mà si vol parlar.
No, doncs deia que estic...
Com anava dient, hem arribat al punt que són tan idiotes els nens... com els seus mestres.
Això no.
És un desbarajust.
No, això no és així, no. Senyoreta Rigau.
No estàs avançant satisfactòriament.
Va, Gerardet, alguna cosa més?
Doncs mira, sí, una... Gerardet m'ha dit. Una polèmica.
Ai, quina polèmica? Tenim polèmica?
Joel, avui has tingut un matí...
Amb el Joel tenim polèmica?
Sí, sí.
Passa? Jo sempre estic a l'ull de l'ordinador.
Suposo que recordes, Freddy, que ahir el Joel, el concurs que fem al final d'aquesta secció, va parlar sobre la passió d'Olesa, també la passió d'Esparreguera, i em va parlar com les dues passions més grans o les millors passions de Catalunya.
Sí, recordo, sí.
Doncs ahir a la tarda es va posar en contacte amb nosaltres els de la passió d'Ulldecona, cagant-se en nosaltres.
Literalment no.
Amenaçant-nos a crucificar-nos per haver-los ignorat.
Mira, Freddy,
perquè la passió d'Ulldecona és una, si no la millor, de les passions que es fan i es desfan.
És una meravella de la humanitat.
És patrimoni de Catalunya, immaterial i d'Andorra.
Sergi, calla, queda entonar el mea culpa. Em deixes entonar el mea culpa?
T'estic ajudant!
A veure, entona.
Mea culpa.
No, és broma. I no només això, sinó que ara mateix, a part d'entonar la meva culpa, he demanat als companys de producció que em posin en contacte amb l'organització de la Passió d'Ulldecona per demanar-los, si et sembla, Freddy, que em perdonin cristianament i en directe.
Maria José Royo, directora de la Passió d'Ulldecona, bon dia. Juanjo Sanz, de la Passió d'Ulldecona, bon dia.
Bon dia.
Aquí el Joel Díaz amb ple mea culpa.
Juanjo, de veritat, no sé si vas llegir... vas escoltar, més ben dit, el que vaig dir ahir. Era un comentari, sí, en to de broma, però sí que és veritat que vaig dir que les dues passions més importants de Catalunya, vaig destacar la d'Olesa i la d'Esparreguera. Jo desconeixia la importància històrica de la passió d'Ulldecona i en nom de meu i dels meus companys també, que d'alguna manera...
No, perquè no em van corregir.
Bueno, senyor Sanz...
Osana,
sí. Senyor Sanz, que li volia demanar disculpes a vostè i a tot el poble d'Ulldecona, si li sembla.
Vale, pues moltes gràcies, les accepto, perquè, a veure, és que no és la primera vegada que ha passat que mos obvien a la passió d'Ulldecona.
Sí.
No sé si és perquè estem de l'Ebre enllà o al sur, que no mos, ja ha passat altres vegades,
és
no?
És que això li anava a dir.
Per la seva informació li diré que, juntament a la passió d'Olesa, Cervera i Esparreguera, Ulldecona són les quatre més antigues en programació estable.
Escolti'm,
també, de les europacions, som la segona més antiga.
Bé, doncs no hi ha dubte de la importància i del pes específic d'Ulldecona en el món de les passions. I, per tant, reitero les disculpes i deixi'm dir-li que jo crec que sí que aquest oblit té a veure amb el que normalment li passa a les Terres de l'Ebre, que és que la gent directament se n'oblida.
Estan més a baix.
Per això, és que aquí començarem.
No, però Ulldecona és Terres de l'Ebre. Sergi, calla.
Juanjo Sanz, no me la liïs. Mil gràcies.
Sí.
Molta una abraçada forta,
Sí, escolta.
Sí, vale, gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé.
Visca Ulldecona.
Ja
penjat,
el que has de fer és anar-hi. Ara és d'anar-hi.
Home, això ja seria...
Sí. Què? Sí. Que et fa marxa?
Seria meravellós.
No, perquè no m'he de vacunar per anar per...
Oh, va, tira, va, anem.
És que, de veritat, que no sé com no va fer fora. Pum.
Houston, we have a problem. Per nosaltres és un objecte volant no identificat.
Se menja molt...
Parlem d'un incident a un altre.
Se menja molt bé.
Sí, senyor.
Va. El silur...
El silur...
Va, silur. La NASA llançarà demà, la nit de dimecres, que és a dijous, la missió Artemis 2, que és la primera missió tripulada que va en direcció a la Lluna en més de 50 anys.
Sí, aquesta missió té l'objectiu d'analitzar i recopilar informació de cara a futurs llunatges.
Sí, llunatges.
Llunatges,
A llunatges no és allò d'estampar un cotxe contra una joieria.
També. O aterrar a Ulldecona.
Va, escolta... Falten 6 minuts i hem d'anar al concurs. Tira, va, Ulldecona.
Quina gràcia que s'ha fet, el tio.
Ara ve gràcies.
Doncs l'objectiu últim, atenció, d'establir una colònia habitada a la Lluna a principis de la propera dècada.
Bravo!
Molt bé. M'agrada molt que parleu d'aquest tema clau per Catalunya.
President Illa, bon dia. Com es troba, primer que res?
Molt bé. Fet un xabau.
Sí.
O que avui faci uns barpis.
No cal, no cal.
Sí, faci uns barpis.
Nou mau. Fes uns barpis mentre pico sol a la lluna o aquest xec.
Vale.
Molt bé, el Mau està en forma.
Està en forma, el tio,
El Mau és molt curiós, una mica més.
Bueno, va.
Ja està, conseller, ja està. Gràcies. Sí.
Aquesta missió és un petit pas per l'home, però un gran pas per l'obra de govern de la Generalitat de Catalunya i les seves polítiques.
Però què hi té a veure la Generalitat en això? No sabíem que Catalunya tingués cap interès a la Lluna.
Bueno, hem trobat sòl disponible a la Lluna per la construcció d'habitatge públic.
Home, doncs visca, visca.
Ben vist,
en clau,
ben vist,
per tant, avançar-vos, que ja tenim els permisos i tots els papers en regla per construir més de 10.000 pisos d'habitatge públic a la superfície lunar.
Home, costa d'imaginar, també, una colònia catalana.
No.
Bueno, els catalans sempre hem sigut d'anar molt pels puestos.
De somiar, de tenir el cap a la lluna.
Sí, sempre hem sigut així.
Cristòfor Colom mateix era de Gènova.
Sí.
Sí. O quan érem esclavistes.
Sí.
Seran habitatges d'una mida considerable.
Bueno, anem al concurs?
Anem al concurs.
Jo vaig venir de família de negreus.
Vinga, torni, va, anem al concurs.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Va, que tenim el Jan en línia. Jan, bon dia.
Bon dia.
Com està, Jan? D'on truques?
Truco des de Vigo.
Des de?
Vigo.
Vigo.
Des de Vigo, caram.
Vigo. Era que ha dit Vigo.
Vigo o Vigo.
Joan, Vigo?
Vic o Vigo.
Vigues.
Vigo. Joan?
Jan.
Hola.
Jan?
Em sentiu?
Sí, truques des de Vigo, Galícia.
Exacte.
D'acord, molt bé. Rianxeira.
Molt bé.
Doncs escolta'm, Jan, la primera pregunta és de la categoria d'efemèrides d'avui. Per tant, el primer pas seria que sabessis quin dia és avui. De mes, de número de mes.
Ah, quin dia és avui?
És que en Galícia...
Va, Jan, va.
En Galícia va diverso.
Comencem bé.
Sí.
31 de març, Jan.
Efectivament.
Vinga, som-hi. Mm. Doncs mira, Jan, avui, 31 de març, és el Dia Mundial de la Torre Eiffel.
Home.
Considerada per molta gent el monument més famós i reconeixible del planeta, celebra cada 31 de març l'aniversari de la seva obertura al públic en motiu de l'Exposició Universal de Paris l'any 1889. Has estat mai a París, Jan?
Un cop, però era molt petit.
Bueno, però segur que recordes quedar corprès, esme perdut, admirant la imponent mediocritat de la Torre Eiffel des del Champ de Mars o des del Jardin du Trocadéro, no?
Bueno, vaig estar
Digues que sí.
Només vaig estar a Disney. Sí.
Digues que... Només vas estar... I quan vas veure allò, no et vas quedar allà palplantat pensant com pot ser que tenint com té París monuments i edificis preciosos, vestigis intactes de l'esplendor del bon gust francès, el símbol d'aquell país hagi acabat sent aquella muntanya de ferralla? A mi també m'ha passat, Jan, i això és perquè no entenem que més enllà del valor artístic d'un monument hi ha el valor emocional, sentimental, el carisma d'un monument, i si alguna cosa té la Torre Eiffel, és carisma.
Més que tu, segur.
Mira quina música. Tant de carisma té, Jan, la Tour Eiffel, que una senyora s'hi va casar. Això és verídic. Erika Eiffel, es diu la dona perquè va agafar el cognom de casada, és una nord-americana tiradora amb arc de professió que, segons va explicar ella mateixa, va conèixer la Torre Eiffel l'any 2004, es va enamorar perdudament i 3 anys després s'hi casava davant l'atònita mirada de la seva família i amics. Tanta mofa va rebre pobra dona que poc després va fundar la Objectum Sexuality International, una organització que defensa el dret de les persones a tenir relacions íntimes amb objectes inanimats. O sigui, amb coses. Caram. Objectofília es diu el terme correcte per referir-se a aquesta estranya parafília. I ara, Jan, ve la pregunta. Jan, estàs aquí?
Estic aquí.
Doncs des de Vigo m'hauries de dir, si tu tinguessis objectofília, amb quin objecte et voldries casar? Et demano un exercici d'imaginació, en aquest cas.
Va. Sí.
Vinga, Jan, explica'm.
Que també és com un objecte.
Home, Armínia, pobre Antoni.
Home,
deixes parlar el Jan, Armínia, un moment. Vinga.
Ara que estic a Galícia, suposo que les cabres no es consideren objectes.
No, és evident que no, perquè es mouen sols.
Sí, i no són objectes.
Va. I tenen sentiments, les cabres, eh?
La rumba també es mou sola.
Profuns.
Triar una cosa, un objecte, un monument, un cotxe... Un què?
Un pot de Colacao.
Un pot de Colacao? Et casaries tu amb un pot de Colacao, eh?
Sí, senyor.
Hosti, Jan. Quina poca ambició, noi.
A mi m'ha agradat.
I què hi faries amb el pot de Colacao? Què li faries, bandido?
Ei, entrem en detalls.
Sí,
no, que et donen les notícies.
Podries sucar el penis. Sí.
Bueno, ai. No, home, ara, l'últim que direm abans de les notícies... és sucar el penis.
M'has dit tu.
Sí.
Jan,
de seguida la segona pregunta. Ara anem a les notícies i després la segona pregunta, Jan. Fins ara.
Penis.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Natàlia Ramon. L'associació ultracatòlica Advocats Cristians ha presentat una denúncia contra la metge que va practicar la setmana passada l'eutanàsia a la Noèlia després de prop de 2 anys de litigi judicial. Advocats Cristians, que representa el pare de la noia, consideren que la facultativa va incórrer en un conflicte d'interessos i l'acusen de manipular les últimes voluntats de la jove i incloure-hi el trasplantament dels òrgans, extrem que han negat a Catalunya Ràdio fonts properes al cas. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Segons Advocats Cristians, la metge va redactar a mà la sol·licitud d'eutanàsia de la pacient i va incloure com a primer punt que la Noèlia desitjava ser donant d'òrgans i teixits. Els denunciants consideren aquesta qüestió greu perquè la doctora és, a més, la coordinadora de trasplantaments del Consorci Sanitari al Penedès Garraf. Fonts pròximes al cas han negat a aquesta emissora de manera rotunda que es fes cap mena de trasplantament perquè l'Hospital Residència Sant Camil, on estava ingressada la Noèlia i on se li va practicar la mort assistida, no és un centre on es puguin fer aquest tipus d'operacions. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Àngels López.
Les hipoteques s'encareixen per primer cop en 2 anys. La guerra ha propiciat la pujada de l'Euribor, el principal indicador per als crèdits hipotecaris. Tancarà aquest mes de març al 2,55%, 15 dècimes més que el març de l'any passat. Això farà que les hipoteques que s'hagin de revisar amb aquesta referència s'apugin d'uns 15 euros mensuals de mitjana, és a dir, que s'encariran uns 180 euros anuals. Els mercats del crèdit anticipen que el Banc Central Europeu apujarà els tipus d'interès oficial en la seva pròxima reunió a l'abril per frenar la inflació que provoca la crisi energètica derivada de la guerra de l'Orient Mitjà.
Diverses famílies denuncien que aquest segon trimestre han rebut les notes dels fills sense cap informe ni comentari personalitzat com a mesura de protesta dels centres. Segons ha pogut constatar 3Cat Info, els centres han fet arribar a les famílies les notes dels alumnes acompanyades de cartes on els expliquen que han decidit suspendre temporalment la redacció d'informes i comentaris individualitzats com a queixa per l'augment sostingut de la burocràcia i la falta de recursos. El Departament d'Educació descarta fer cap valoració i des de la FAC, que agrupa les federacions d'associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, lamenten aquesta decisió perquè veuen que la mala maror entre docents i govern afecta el dia a dia dels alumnes. Jordi de Carreras és el president de l'entitat i són declaracions a aquesta emissora.
Molt mala notícia, no?, que qualsevol problema que tinguin els docents dins de les seves condicions, no?, laborals, que podem comprendre i que han de poder defensar, acabi afectant a l'alumnat. Volem apel·lar que el govern i el departament són els responsables de que el sistema tingui una estabilitat perquè precisament l'alumnat no en rebi les conseqüències.
El País Valencià avui ha convocat a vaga el sector de l'educació. Mestres i professors reclamen millores salarials, reducció de ràtios d'alumnat i menys burocràcia. A aquesta hora també estan previstes manifestacions a les ciutats de València, Castelló i Alacant. València, Alba Barbosa.
Bon dia. Doncs centenars de docents ja omplen a aquesta hora la plaça Sant Agustí, al centre de València, que és el punt des d'on sortirà aquesta manifestació que encara no ha començat a caminar. És una jornada de vaga del sector educatiu per exigir a la conselleria millores salarials, també millors condicions laborals. La Mar ens explicava, és una professora d'anglès, i ens recollia les reivindicacions.
Res, pues reclamem una educació pública de qualitat, que al cap i a la fi és el que volem perquè no s'està complint ara mateixa, i sobretot així a la Comunitat Valenciana pues seria una baixada de ràtio, més salaris, més recursos, més personal, més inclusió, que és...
Veiem moltes samarretes verdes en defensa de l'escola pública, pancartes amb lemes com menys discursos, més recursos, o l'educació és un dret, no un privilegi. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
I encara un apunt més, perquè ha mort l'anestesista Juan Maeso, condemnat a gairebé 2.000 anys de presó per haver contagiat hepatitis C a 275 persones. Durant el judici es va provar que Juan Maeso s'injectava part de les substàncies anestèsiques que subministrava als pacients. El cas, amb un fort impacte mediàtic, va sortir a la llum el 1998 quan es van detectar un brot d'hepatitis C a 3 hospitals públics i un de privat a València. Després de passar 15 anys a la presó, ara Maeso portava 3 anys en llibertat condicional. L'Associació de Càmpings de Girona reclama que es recuperin els estudis per formar animadors turístics a l'Escola d'Hostaleria. El Departament d'Educació va deixar d'oferir el curs per falta d'alumnes, però recorda que s'ofereix a un institut de sala al Gironès. Per al sector, això sembla que no és suficient. Girona, Núria Pereira.
Bon dia. Alguns grans càmpings tenen fins a 30 animadors turístics que són els encarregats d'organitzar jocs o activitats físiques. Segons el president de l'associació, Miquel Gotanegre, són una part fonamental perquè cada cop els turistes busquen experiències diferents. Reclama que l'escola d'hostaleria recuperi el cicle per tal de professionalitzar el sector.
Creiem que és molt important pel sector del càmping, però és molt important pel sector del turisme en general de les comarques de Girona.
El Departament d'Educació diu a l'ACN que no contempla recuperar-lo perquè no cobria les places i perquè s'ofereix a l'Institut Vallvera de Salt, on la meitat de les places queden vacants. Gotanegre remarca que recuperar el cicle formatiu ajudaria a promocionar la professió. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Girona.
I als esports, Marcos García.
El porter del Barça, Joan García, entra a la llista de convocats de la selecció espanyola per al partit d'aquesta nit contra Egipte a l'RCD Stadium. És un amistós Espanya-Egipte que comença a les 9. Avui s'han de saber els noms de les últimes 6 seleccions que jugaran al Mundial d'aquest estiu. 4 sortiran de les finals de repesca a la zona europea d'aquests partits. Suècia-Polònia amb els blaugranes Bardaggi i Lewandowski. Bòsnia-Itàlia, Kosovo-Turquia i República Txeca-Dinamarca. Les altres dues sortiran d'aquests partits. Bolívia-Iraq i República Democràtica del Congo, Jamaica. Aquí hi haurà el jugador de l'Espanyol, Charles Pickel, a l'equip Àfrica. En bàsquet, el Joventut és des d'ahir al vespre a Grècia, on demà afrontarà el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions FIBA contra l'AEK d'Atenes. I en futbol sala, el Barça visita 2 quarts de 8 del vespre a la pista del Palma. És un partit pendent de la 21a jornada de Lliga.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
I com sempre a aquesta hora donem veu a una bona causa. Avui en nom de la Gasol Foundation saludem l'exjugador de l'NBA, Pau Gasol.
Sabies que el 80% dels adolescents amb obesitat també viuran amb aquesta condició de salut quan siguin adults? Com a president de la Gasol Foundation, això em reafirma en la importància de modificar els entorns en què creixen els infants i adolescents. La prevenció és clau per garantir una vida més saludable des de ben petits.
Gasol Foundation.
Vinga, 12 i 8 minuts, segona part del concurs. Ja tenim el Garriga per aquí.
Hola.
Tot bé?
Sí, molt bé.
Jan, continues per aquí, eh?
Continuo per aquí.
Doncs vinga, des de Vigo, hem quedat?
Des de Vigo. Encara estàs a Vigo, no, Jan?
No m'he mogut, no m'he mogut.
Perfecte. Sí. Escolta, no sé si estàs familiaritzat amb la categoria poètica de les preguntes, que és aquella en què jo faig tres poemes, deixo l'última paraula a l'aire i tu l'has d'acabar fent que rimi, vale?
Sí.
Vull dir, d'acord?
D'acord, d'acord.
Doncs vinga, Jan, som-hi.
Parla així, en Jan.
Jan, la temàtica d'avui és, com que és el tema de la Torre Eiffel i tal, doncs tòpics, clixés de París, tres coses típiques, d'acord?
D'acord.
El primer poema es titula Gluten Top. I es diu així. És més llarga que un llonguet. Cruixent per fora i a dins tubet. The best bread that you can get. Boulanger, je veux une...
Baguet.
Hola! Molt bé, Jan.
I amb idiomes, eh?
A veure sí, si te'n surts... Amb... Mira, aquesta l'hauries de saber per una cosa que m'has dit abans. Es titula El País de la Frozen.
Ah, perfecte.
I la música? Ara. Allà dins tot és brillant, tot és maco i rutilant, fantasies desfilant. Benvinguts a...
Disneyland.
Carai, Jan, Jan. Que no seràs superdotat, tu, Jan.
De sí, deien,
de lo bé que ho fas.
Sí, m'ho deien,
t'has fet la prova?
La prova.
No, però per què no he volgut?
Clar. Perquè ja ho saps, sí, clar. Sí, perquè sí,
ja, ja saps.
Si ets superdotat, ja ho saps, no, tu, que ets superdotat. No cal que t'ho diguin. No cal.
Per això he anat a viure a Galícia, que és com la meca dels superdotats.
Què ho dius, amb ironia, això, tenint jo tota la família allà?
No.
Vamos a ver, por alusiones.
No, ara, perquè resulta que...
Cardedeu,
terra de genis, eh?
No,
Cardedeu,
bueno...
Digue'm una persona intel·ligent de Cardedeu.
La madre de Mbappé és argentina.
La vergonya.
Ja lo dije yo.
Em queda un poema.
Va, vull un poema, Joel.
Va, Paco, callo. Calla, Paco.
Estoy callado, solo respiro.
Va.
Jan, et recito l'últim poema, que et recordo que també és d'una cosa d'allà, i l'he titulat La zarzuela d'allà.
Va.
Calla, Paco Puyo. Diu així. Llar de reis i de vassalles, si vas allà no vull rialles. Pagues, admires i calles al gran palau de...
Versalles.
Molt bé, molt bé. Molt bé. Paco Puyo, tu no concurses, Paco Puyo.
No, Josep, vamos a ver.
Quin Josep?
Una pel·lícula.
El patriota.
Va, escolta, prou. Anem a valorar. Garriga.
Un nou.
Un nou.
Carai.
Jovany.
Un nou.
Ho ha fet molt bé no era fàcil. No era fàcil.
8,68.
8,68.
8,68. Doncs jo li posaré un 7,32.
7,32. I el resultat és un 25.
Mira! Oh!
25 clavats.
Ja, que bons que som aquí.
És que el Joel, escolta'm. Jan, enhorabona, 25.
Moltes gràcies.
Amb això optes a participar, no aquest divendres, sinó el següent, ja t'ho direm, d'acord?
Perfecte.
Adéu, Jan.
Cuida't molt. I a la tarda, Garriga.
Hasta lo guiño.
Doncs mira, a la tarda, molts punts d'interès. D'entrada, anem a Moscou. La Cristina Solies, la nostra corresponsal,
sí,
ens explicarà que demà es tanca, en principi, l'accés a Telegram, que és una aplicació d'origen rus, i Putin ha dit que s'ha acabat. I ens, que ens explica una mica tot el tema de les comunicacions, un
però
país en guerra...
Perdona, es tanca allà, no? El Telegram aquí no, no?
Allà. Vull dir que es van limitant les vies de comunicació per la gent a Rússia i volem posar la mirada a Rússia. I ja està, i els quatre més coses que veig que em fas gestió.
Sí, és que saps què passa? És que no veig els que m'estan dient. Hem d'anar acabant, no? Sí, hem d'anar acabant.
Ah, ja estem. Doncs bé,
els quatre, més... això moltes i moltes més coses. Adéu-siau, fins demà. Visca!
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Què m'has dit? Vine aquí que et rentaré la llengua amb sabó.
Papa.
Has de deixar que s'expressi, escoltar-lo.
Ara hem d'escoltar com ens insulta.
Mira, si li haguéssiu donat una bufetada a temps, ara no estaríem així.
Una bufetada a temps. Una comèdia de Marta Butxaca. A partir de l'1 d'abril, a la Villarroel. Compra les teves entrades a laviarroel.cat i a promentrada.com.
Per què?
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Una gent que...
Ei, 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 un acudit.
Sí. Ui, ara.
Sabeu per què en el capítol d'avui en Xuriguera s'avorrirà com una ostra?
Per què?
Perquè parlem de la gomina!
Per què és aquesta falta de respecte?
Que xungo!
O sigui, tu tan xungo!
És que és del baix, jo.
Va, calleu, que arribo, jefa. Déu vos guard!
I visca el guanya!
La Renaixença.
La gomina. De veritat que tenim un equip de guionistes divertidíssim. A què podem dedicar el capítol? Va, a la gomina.
Que no ens conyon.
Que en Peyu li farà gràcia.
Sí, així tindrem 5 minuts de ciència-ficció d'un calvo parlant d'una cosa que no farà servir mai.
Quina gomina ho fa servir, tu, Peyu?
No anem per aquí, No anem per aquí, perquè encara sóc a temps de canviar l'objecte, eh? Vale. Improviso qualsevol merda i...
Per exemple, la pinta. El xampú.
Sisplau.
El xampú fem servir, eh?
Sí.
Exacte, els calvos fem servir xampú.
Disculpa. Bueno, no, no us queixareu tampoc que fa 4 dies vam fer la perruca.
És veritat.
I què li falta? Avui aquest nano...
Va fort, va fort.
Avui, sí.
Bueno, a més a més trobo que hi ha com una impunitat a insultar els calvos.
Sí.
Està molt
sí.
acceptat això de fotre's amb els calvos. Vull dir, si avui haguéssim fet la bàscula i jo estigués gordo com una vaca,